està contemplat una renovació de tot el que és la coberta del centre i també de la carpinteria de les consultes. Per altra banda, també es canvia tota la il·luminació, passem a il·luminació LED i s'instal·len plaques fotovoltaiques en el sostre per millorar l'energia. Mentre durin les obres, que estaran estructurades per fases, la primera seria la de pediatria, que ja s'ha traslladat, i després la resta de professionals del centre s'aniran movent per consultes i per noves consultes que habilitarem.
Ja estan en marxa les obres de rehabilitació i millora de l'eficiència energètica del CAP Amadeu Torner. Es preveu que els treballs durin 8 mesos i es mantingui l'activitat assistencial. Tot i així, el servei de pediatria es trasllada al CAP Alhambra mentre durin les obres. Bona tarda. De seguida ens centrem en els treballs que es duran a terme aquests mesos al CAP d'Amadeu Torner. Abans, però, fem una ullada a d'altres titulars de la jornada. Comencem. L'associació Stop Degradació Collblanc La Torrassa denuncia la situació actual del parc de La Torrassa, assegurant que l'incivisme, la brutícia i el mal estat de les instal·lacions afecten el dia a dia del veïnat de la zona. És per aquest motiu que demanen solucions.
Es troba en un estat deteriorat totalment, és inhàbil com a parc, com a espai pels nens. També hi ha molts incívics que no permeten aquest accés.
El cicle Blues and Boogie de l'Hospitalet arriba enguany a la seva 20a edició, un cicle organitzat pel Centre Cultural Collblanc La Torrassa i que omplirà la ciutat de concerts i activitats divulgatives durant tot aquest mes de novembre. Aquest cap de setmana ha estat el torn de l'actuació del nord-americà Mark Hummel, però hi ha més propostes.
Tenim els 4 Street Blues al carrer. El mateix 8, o sigui el dissabte que ve, a la plaça del repartidor tenim els Steamrollers, una brass band, el més genuí estil New Orleans, capitaneada per Dan Posset, un trompetista canadenc molt, molt bo afincat aquí.
I en esports ens centrarem en l'OSPI, que aquest cap de setmana s'ha retrobat amb la victòria després de golejar per 6-2 a l'Europa B, un triomf que permet a l'equip de Cristian Gómez tornar a entrar en posicions de play-off d'ascens.
Sí que hay cosas que hay que seguir mejorando en el juego, pero sí que es verdad que hoy pues hemos sido verticales, hemos tenido hambre de meter gol y arriba en ciertos momentos hemos tenido esa pausa que otras veces nos ha faltado.
El Centre d'Atenció Primària Amadeu Torner ha iniciat les obres de rehabilitació i millora de l'eficiència energètica. Els treballs es donen a terme per fases per tal de no interferir en l'activitat assistencial. Un cop acabin, es reduirà notablement el consum energètic del centre i també millorarà el confort dels usuaris.
El CAP Amadeu Torner renovarà la coberta, on s'instal·laran plaques fotovoltaiques per a la generació d'energia renovable. A més, es reforçarà l'aïllament tèrmic i es substituiran les finestres, les portes d'entrada i les claraboies per materials més eficients i sostenibles. Un cop finalitzades les obres, es preveu que l'edifici redueixi més d'un 70% el consum d'energia primària no renovable.
En principi està contemplat una renovació de tot el que és la coberta del centre i també de la carpinteria de les consultes. Per altra banda, també es canvia tota la il·luminació, passem a il·luminació LED i s'instal·len plaques fotovoltaiques en el sostre per millorar l'energia.
Durant el període d'execució, algunes consultes es reubicaran dins del mateix edifici i també en mòduls temporals instal·lats a l'exterior. El servei de pediatria, per la seva banda, es traslladarà provisionalment al CAP Alhambra, situat a pocs metres.
El servei de pediatria l'hem traslladat al CAP Alhambra, que està a 800 metres de distància d'aquest centre, uns 10 minuts caminant i amb connexió amb línies de metro i de ferrocarril. Els mateixos professionals continuen els mateixos torns horaris i disponibles sempre per l'atenció a la ciutadania.
Les obres de reforma tindran una durada aproximada de 8 mesos. La inversió en aquest projecte és de 1,6 milions d'euros i està finançat amb fons europeus Next Generation de la Unió Europea.
L'associació Stop Degradació Collblanc La Torrassa posa sobre la taula la situació actual del parc de La Torrassa. Asseguren que l'incivisme, la brutícia i el mal estat de les instal·lacions afecten el dia a dia dels veïns de la zona.
Thank you. Botellots de matinada, música a tot volum, problemes de seguretat i incivisme, degradació de les instal·lacions i brutícia. Aquestes són les queixes dels veïns de l'associació Stop Degradació Coiblan La Torrassa respecte a la situació actual del parc del barri. Un parc, el de La Torrassa, que durant molts anys ha estat un espai d'esbarjo, passeig i pràctica de l'esport a l'aire lliure, però que s'ha convertit en l'actualitat en un autèntic suplici pels veïns, pels problemes d'incivisme, seguretat i pel mal estat de les seves instal·lacions.
Des de fa 25 anys es troba en un estat deteriorat totalment. És inhàbil com a parc, com a espai pels nens, que en teoria ha de ser un espai pels nens i per poder aprofitar aquesta part per poder doncs, que vinguin nenes i nens a jugar a futbol, a jugar a bàsquet, amb l'espai infantil. També hi ha molts incívics que no permeten doncs, aquest accés, ja sigui sobretot a partir de la tarda.
Nos pusieron dos bancos debajo de la ventana y encima la luz se enciende cuando hay gente. O sea, ¿qué más quieren? ¿Qué más quieren? Están en la gloria, están protegidos, están debajo de luz, están sentaditos. Solo falta que le podamos dar la cerveza o lo que tomen.
Els veïns es queixen de la deixadesa en moltes de les zones del parc. El terra de la zona infantil està aixecada, la zona d'accés al camp de futbol sense arreglar i el cadenat de seguretat de les portes del parc trencat.
L'accés per part del camp de futbol és un espai que està totalment deixat. La part del parc infantil també està totalment inadaptat totalment perquè pugui venir gent amb cadira de rodes, per exemple, és impossible. Els accessos també són molt complicats.
Les portes es tanquen per la nit amb brides o amb candaus que la gent talla i es fica dintre el parc. Jo vinc molt a prop dels altres veïns que han parlat i també m'assabento del botellón.
Es vigilància para que puedan los niños jugar como Dios manda, porque este parque es muy grande, para no hablar de los bancales que tenemos allí, que están debiendo, donde se han quejado estos vecinos.
Els veïns demanen solucions a aquests desperfectes i la presència continuada de la Guàrdia Urbana, especialment a les nits i els caps de setmana, per millorar la seguretat i l'incivisme al parc. Des de l'associació Stop Degradació Coiblanc La Torrassa volen que aquest parc torni a ser un pulmó verd pel gaudí de la ciutadania i deixi de ser un focus de percepció d'inseguretat i de brutícia.
Sobre la situació al Parc de La Torrassa, fons municipals asseguren que s'han dut a terme diverses actuacions de manteniment al parc, donant resposta a les peticions del veïnat. També remarquen que s'està treballant en altres millores, com la reparació de la porta d'accés, i que s'impulsaran mesures per afavorir el bon ús de l'espai públic i garantir la convivència i el descans dels veïns. Els telèfons mòbils que aquest matí a les 10 es trobaven a les comarques del Barcelonès, com és el cas de l'Hospitalet, també el Baix Llobregat, Maresme, Vallès Occidental i Oriental, haurien rebut una alerta sonora i també un missatge. Es tracta d'un simulacre, el més gran fet fins ara, que ha dut a terme Protecció Civil per comprovar que el sistema que es vol fer servir en casos d'emergències reals funciona correctament.
Prova d'alerta de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya. En una emergència real, rebries instruccions per protegir-te. Aquest és el missatge que han rebut més de 5 milions de persones aquest matí a les 10. Tot i que és la quarta prova d'aquest tipus que es realitza, que té per objectiu testejar aquest sistema que el govern vol utilitzar en casos d'emergències reals, es tracta del simulacre més gran que ha fet Protecció Civil fins a dia d'avui.
És només una prova, és només que vegin com es rep el missatge, no cal que truquin al 112, no cal que facin cap acció, sinó simplement veure com els hi arriba en el mòbil aquest missatge. Ja és la segona vegada que ho fem d'aquesta manera generalitzada, més que res perquè la gent s'acostumi, conegui aquest so i sàpiga com funciona i què significa.
El simulacre s'ha dut a terme a les comarques del Barcelonès, Baix Llobregat, Maresme, Vallès Occidental i Vallès Oriental. El missatge l'han rebut tots els mòbils de la zona encesos i amb cobertura. Als veïns de l'Hospitalet els ha sorprès l'alerta, tot i que en molts casos ja estaven informats prèviament de què sonaria.
Yo curiosamente esta mañana he abierto el WhatsApp y lo he visto, de que iba a sonar l'alarma a les 10 de la mañana.
Aquest matí va sonar l'alarma a les 10 i ja m'ho esperava per la tele que havia sentit dir que sonaria.
No me'n recordava ja.
El que passa que al sonar sabia que era i no m'ha espantat.
En la valoració posterior a la prova, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha fet una valoració positiva després que els ciutadans hagin confirmat a través de respostes a 600 enquestes que en el 95% dels casos han rebut correctament l'alerta.
L'Hospitalet impulsa una nova edició del programa Fit Games per fomentar hàbits saludables entre els joves. Enguany hi participa l'alumnat d'11 centres educatius de la ciutat que durant el curs hauran de realitzar proves físiques individuals i també en grup per avaluar aspectes com la coordinació, la velocitat, la resistència, el treball en equip i la cooperació. Les activitats seran supervisades per tècnics especialistes que es desplaçaran als centres. L'edició culminarà amb una jornada de clausura que reunirà tots els centres participants en la qual els estudiants competiran en algunes de les proves treballades al llarg del curs. I aquest cap de setmana, el Dia de Tots Sants, ha tornat a reunir a familiars i amics que vetllaven els seus difunts al cementeri municipal. Durant aquests dies, l'equipament ha ampliat el seu horari de visita i també ha incorporat un nou espai per al dol perinatal.
Com cada 1 de novembre, familiars i amics s'han reunit per recordar i vetllar els seus difunts durant la festivitat de Tots Sants. Davant l'afluència de públic estimada entre 3.000 i 5.000 persones, el cementiri municipal de l'Hospitalet ha ampliat el seu horari, obrint de manera ininterrompuda de 9 a 6 de la tarda, del 20 d'octubre al 2 de novembre. Durant aquests dies també s'han instal·lat lavabos portàtils adaptats i s'han reservat places d'aparcament al carrer de Menéndez Pidal per a persones amb mobilitat reduïda. El trànsit ha estat regulat per un dispositiu especial de la Guàrdia Urbana sota la recomanació d'accedir a l'equipament amb transport públic.
Notamos también que la gente viene no solamente hoy, sino durante todos estos días previos, etc. Y por eso pues hacemos un dispositivo especial de limpieza, hacemos un dispositivo especial de señalización, obviamente Guàrdia Urbana, que ayuda pues todo el tema de aparcamiento a las personas que tienen pues problemas de movilidad.
Per tercer any consecutiu, aquest dissabte s'ha dut a terme la ruta sensorial del cementiri, una proposta sensitiva que inclou actuacions musicals en directe i dues instal·lacions artístiques. A més, l'equipament ja disposa d'un espai per al dol perinatal, situat a la via de Sant Daniel. L'espai, decorat amb papallones blaves i elements simbòlics, està pensat per a les famílies que han patit la pèrdua d'un fill o una filla durant l'embaràs o poc després del naixement.
És molt especial. Porque nos reunimos mis hijos, la familia, estamos un ratito. Es un homenaje que le hago a mi hija, que para mí es súper especial. Yo antes venía cada día, ahora vengo cuando puedo. Pero es algo especial de darle a tus seres queridos un poquito de, ya sé que no es así, pero bueno, el calor de la familia, nos sentimos bien.
Trobo preciós, preciós, perquè és la fe, no? És la família, és el trobar-nos. La gent es troba en dies assenyalats com aquest. Si trobo que el cementiri d'Hospitalet, ara, avui, aquest dia, hi ha molta vida.
Yo creo que está bien que sea un rito colectivo. Es decir, a ver, yo no vengo aquí en todo el año, la verdad. Emma, ¿tú vienes aquí?
Alguna vez.
Alguna vez, porque mi tía vivía aquí en el barrio. Entonces alguna vez viene paseando con el perro, pero yo como que no vivo en el barrio y tal, pues tampoco tengo costumbre de venir, aunque tengo a mi abuelo muy presente en mi vida. Y sí, es un día yo creo que es especial dentro de la que es la comunidad de gente con muertos, que somos todos.
Entre records i flors, Tots Sants ha tornat a omplir de vida el cementiri municipal, creant una atmosfera tan única i personal com el dol.
I avui, dins el marc de l'inici de la Setmana de la Solidaritat, que enguany està dedicada a l'emergència climàtica, l'Associació de Donants de Sang de l'Hospitalet organitza una campanya especial de donacions. La unitat mòbil s'instal·larà a la Rambla de la Marina, davant de l'edifici de Can Arús, aquesta tarda a partir de les 4 i fins a les 8 del vespre. Recordem que les condicions bàsiques per poder donar sang són tenir entre 18 i 70 anys, pesar més de 50 quilos i, en cas de ser dona, no estar embarassada. El cicle Blues en Boogie està de celebració perquè enguany arriba la seva 20a edició, un cicle que omple la ciutat aquest mes de novembre de concerts i activitats divulgatives. Aquest cap de setmana ha estat el torn de l'actuació del nord-americà Mark Hummel.
A la primera intervenció, Mark Hamill ja va demostrar que és un virtuós de l'harmònica de blues. Fa més de 50 anys que toca aquest instrument i atresora nominacions als Grammys i premis per l'harmònica de blues. És el plat fort d'aquesta edició del cicle Blues and Boogie. Hamill i els seus companys es troben de gira i aterren a l'Hospitalet a un dels dos concerts a Espanya abans d'anar als Països Baixos. Però per aquest nord-americà, que ha acompanyat a llegendes del blues, no li és estrany tocar al Centre Cultural de Collblanc-La Torrassa. Ho va fer el 2007, en una de les primeres edicions del Blues and Boogie.
És la segona vegada que toco en aquesta particular habitació. Me'n recordo haver tocat aquí abans. Si continues tocant, el teu punt de vista canvia, perquè et fas més gran i vius més experiències vitals. I és clar, canvies la forma com interpretes la teva música.
Amb les entrades esgotades en poc temps, el públic va gaudir d'una ballada amb Mark Hamill, acompanyat de Wes Starr, Anson Funderburk i Bill Stuff, tots ells noms imprescindibles de l'escena blues dels Estats Units i que a l'Hospitalet van posar tot el seu sentiment en l'actuació.
Són uns músics que han tocat i s'han criat a les essències del blues nord-americà de diferents espais. Tots tenen multitud de premis i col·laboracions de molt prestigi i és gairebé un privilegi poder gaudir avui d'un concert d'aquesta magnitud.
Amb aquest concert, el cicle Blues and Boogie suma més prestigi a la seva trajectòria de 20 anys. Des de la seva primera edició, on va tocar Louisiana Red, un reconegut guitarrista i vocalista de blues que va morir el 2012, el cicle ha organitzat prop de 250 concerts, convertint a l'Hospitalet en una de les capitals europees del blues.
I pels amants del cinema, des d'avui i fins dijous, poden aprofitar els preus reduïts de les entrades. Torna la Festa del Cinema, on durant aquests 4 dies les entrades costen 3,50 €. A l'Hospitalet hi participen els cines Filmes Gran Via i els cines Lux La Farga. Les entrades es poden adquirir per internet o a la taquilla i no fa falta que els espectadors s'hagin d'acreditar prèviament. Quan la matèria respira és el títol de la mostra que es pot veure aquests dies al Centre Cultural La Bòbila, una exposició que recull l'obra de l'escultor i pedagog Joaquín Hernández.
La figura humana en tota la seva bellesa i potencial. Així presenta Joaquín Hernández l'ésser humà a l'exposició Quan la memòria respira, que ha arribat al Centre Cultural La Bòbila amb nou escultures. Les obres són úniques i a la vegada dialoguen amb l'antropocentrisme en comú.
Normalment, quan tu treballes la figura humana, intentes transmetre doncs, els sentiments, intento captar la figura humana en un moment concret i determinat, en què està pensant, en què està com, en diferents postures en les quals no només es veu la forma externa, sinó que d'alguna manera també s'intenta reproduir el que està pensant, el que està vivint, quins sentiments té en aquell moment. Això és molt difícil, eh? A vegades surt i a vegades no surt, però ho intento.
El treball escultòric encara fascina Hernández com el primer dia i així transmet aquesta passió al públic.
Me motiva a mi fer escultura, o sigui, per mi el fer escultura és una cosa molt important a la meva vida, és com una mena de vici i penso, a vegades he pensat que si tenia el rellotge una mica endarrerit, però no, penso que ara se li pot treure molt partit a la figura humana com a element. Treballo, la major part de les vegades treballo amb model.
Fins al 21 de novembre, les figures humanes de Joaquín Hernández convidaran a la reflexió i al diàleg interior.
Bona tarda, Andrés.
Què tal, Montse? Bona tarda.
Comencem parlant d'esports, avui amb l'OSPI, que es retroba amb la victòria aquest cap de setmana.
I per la porta gran, perquè no només va guanyar, sinó que també va golejar 6-2 contra l'Europa B en un bon partit dels homes de Cristian Gómez, que, com dèiem, doncs van acabar golejant, tot i que es va avançar a l'Europa amb aquest gol inicial. Era el 0-1, marcat al minut 11 per Marc Anglès, però a partir d'aquí el domini va ser total de Centre d'Esports Hospitalet. Va empatar relativament ràpid, minut 23 aconseguia l'1-1 Uri González, el mig centre de Centre d'Esports Hospitalet, i res, pocs minuts després, el 25, Flavio Ribeiro anotava el 2-1 amb aquest gran gol de l'extrem del centre d'Espluga Hospitalet, que repetiria just abans d'arribar al temps de descans. L'extrem anotava el seu segon gol, el tercer de l'Hospi, i amb aquest marcador s'arribava al temps de descans, 3-1. Quan va començar la segona part, l'Hospi va sentenciar amb aquest quart gol, marcat per Carlos Martínez, era el minut 48, anotava doncs el seu primer gol en partit oficial Carlos Martínez. Poc després també, Buba aconseguia marcar el 5-1, favorable al conjunt riberenc. Aquest partit, evidentment, ja està més que sentenciat. Hi hauria un sisè gol, marcat per Dani Molina, minut 62, i l'última mitja hora, doncs, evidentment, amb aquest 6-1 es va baixar el ritme, però l'Europa va aconseguir marcar el 6-2 definitiu al temps afegit. 6-2, gran victòria del centre d'esports L'Hospitalet.
Creo que incluso podíamos haber metido más. Y espero que esto nos libere en el juego un poquito más, porque sí que hay cosas que hay que seguir mejorando en el juego, pero sí que es verdad que hoy pues hemos sido verticales, hemos tenido hambre de meter gol y arriba en ciertos momentos hemos tenido esa pausa que otras veces nos ha faltado.
A la tercera FEB masculina de bàsquet, bona victòria del Sandà CB L'Hospitalet. El conjunt d'Òscar Navarro va guanyar 78-68 a la Unió Esportiva Sant Cugat. Ara insistim, un bon partit del conjunt hospitalenc, que sembla que cada cop està més endollat, sembla que cada cop comença a funcionar millor aquest nou projecte del Sandà CB L'Hospitalet, amb l'objectiu, evidentment, de pujar a la Lliga Segona FEB. Bon partit, insistim, de l'equip d'Òscar Navarro, que amb aquesta victòria suma 4 victòries i només una derrota en aquest inici de competició. Bon partit d'aquest home, Daniel Baqués, el millor jugador del club bàsquet d'Hospitalet, amb 14 punts i 26 de valoració, també amb Gerard Sevillano, 21 punts i 19 de valoració, com l'altre gran protagonista d'aquest partit, d'aquesta victòria del Sandà CB L'Hospitalet davant del Sant Cugat.
No hem tingut cap moment allò brillant del tot, però hem tingut un bon inici, que era una de les consignes d'avui, i hem aconseguit una renta que més o menys hem anat administrant. Crec que hem tingut moments de bàsquet bo. L'altre equip ens ha posat molts problemes, ens ha fet canviar moltes coses, han fet anades i venides, però l'equip ha estat molt sòlid i no ha marxat el partit, i estic força content del resultat.
Seguim amb la tercera FEB, en aquest cas en derrota del Sandà Electroclima Bàsquet Club Tecla Sala, que va caure a Quart de Huerva 74-70. Per tant, derrota ajustada de l'equip de Cristian Gómez, que va competir contra un equip, és veritat, que tenia moltes baixes, el conjunt aragonès. El Tecla va ser capaç d'estar fins al final dins el partit, va tenir Vanison Silva com a un dels destacats, el jugador del Tecla Sala amb 9 punts i 17 de valoració, també Marc Fontanals amb 11 punts i 15 de valoració. Va estar, insistim, molt a prop de sumar la segona victòria de la temporada del Tecla Sala, no ho va aconseguir i en contra doncs va rebre la quarta derrota. Això fa que el conjunt de Cristian Gómez ara mateix estigui a la part baixa de la tercera FEB en el grup CB. I acabem amb el Club Tenis Taula L'Hospitalet i una nova jornada de la Superdivisió Masculina, la màxima divisió del tenis taula espanyol. Malauradament, derrota del conjunt d'Òscar Gallego en la seva visita a Donosti, la seva visita al Club Atlético San Sebastián. Novament, com en altres partits, va estar a punt de sumar punts al Club Tenis Taula L'Hospitalet. Molts partits es van decidir en 5 sets, no va ser capaç de sumar i finalment doncs, va caure 4-1 davant l'Atlético San Sebastián. El conjunt d'Òscar Gallego encara està fora del descens, però sí que és veritat que amb aquesta derrota ja suma 3 derrotes consecutives.
Doncs gràcies, Andrés, i com sempre, com cada dilluns, tot això més, aquesta tarda a l'Elia Can Joc.
Gràcies, bon dia.
Que vagi molt bé. I amb la informació esportiva nosaltres ho deixem aquí. Abans fem un repàs de les notícies més destacades d'aquesta jornada. Comencen les obres de rehabilitació i millora de l'eficiència energètica del CAP Amadeu Torné. Es preveu que els treballs durin 8 mesos i es mantingui l'activitat assistencial. Tot i així, el servei de pediatria es trasllada al CAP Alhambra mentre durin les obres. L'associació Stop Degradació Coiblanc La Torrassa denuncia la situació actual del parc de La Torrassa, assegurant que l'incivisme, la brutícia i el mal estat de les instal·lacions afecten el dia a dia del veïnat de la zona. És per això que demanen solucions. L'actuació del nord-americà Mark Hummel ha estat un dels primers concerts de la 20a edició del cicle Blues and Boogie que organitza el Centre Cultural Coiblanc La Torrassa, un cicle que omplirà la ciutat de concerts i activitats divulgatives durant tot aquest mes de novembre. I això és tot. Per més informació poden consultar el portal dels mitjans de comunicació, l'elacdigital.cat. Que vagi molt bé i fins demà.